Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Un dia potent, si se n'adonen, des del punt de vista de les qüestions que juguen a l'hora de marcar l'actualitat del dia. Un dia que ens porta imatges molt diferents, no? Imatges que fan referència al terror més brutal, d'una banda, a l'esperança d'una altra, a la queixa del dia. I aquí, en aquest sentit, ens acaba d'arribar una persona que quan jo li preguntava per la seva feina, m'ha portat completament a l'altra banda. I li dic, què tal? Què tal l'Ateneu? I m'ha dit, i sona Passola, bona tarda, i sona Passola.
Bona tarda, què tal?
M'ha dit, l'Ateneu és el paradís. Quina gran definició, no?, per definir la feina d'un, no?, tenir la sensació que treballa al paradís directament, no?
Sí, clar. És el paradís de la cultura, de les relacions humanes, del respecte. Clar, quan veus aquests comportaments tan irracionals, tan violents, i convius amb gent que raona, que enraona, doncs et malacostumes.
És veritat que arribarà el dia que haurem de posar el diàleg com el gran objectiu, no? Vaig a recordar una vegada més als oients d'aquest programa, em deuen odiar, perquè és una cosa que va passar el primer dia, fa exactament 172 programes, que saludàvem a tot de cracs de la comunicació, no? I va estar Josep Cuní, un instant al programa, va dir una cosa que m'agradava molt, no? Va dir, diu, hem acabat pensant que el diàleg és la suma de dos monòlegs i cal, per fer diàleg, cal escoltar. També en la diferència que sigui escoltada, no hi sona?
Jo crec que cal mirar els ulls de l'altre, pensar en el seu context, en la seva realitat, sense deixar de ser tu i ni sense deixar de dir el que penses. Però tenint molt present el context i els ulls, el cap de l'altre, no? Per tant, el monòleg, encara que tots en fem, jo també en faig, monòlegs, té poca gràcia.
O sigui que...
per dir-ho suaument.
Hem de fer una aposta per l'empatia, no?
Sí, però sense deixar de defensar el que pensem.
Oh, i tant.
Perquè si no, doncs no s'avança. Sense conflicte no s'avança tampoc, sense... Jo amb això sí que crec que hi ha d'haver conflicte, com quan escrivim els guions, no? Els protagonistes i els antagonistes estan en conflictes perquè tenen objectius diferents, però els objectius ajuden a avançar, no?
És així com Isona Passola reconeix un bon guió?
Sí, sempre penso que un bon guió m'ha de fer anar... Que per mi un bon guió és aquell que em fa anar més lluny d'on jo sóc. En termes emocionals, en termes de pensament, d'esperit crític, segur. Segur, però després hi ha d'haver la poètica, la bellesa, la grandesa de les relacions humanes. Sí.
Com s'aconsegueix l'olfacte? Vull dir, l'olfacte per saber triar el gra de la palla, no? Per saber adonar-se'n que un té a les mans el que pot arribar a ser una obra mestra.
Jo crec que hi ha molt d'ofici. Hi ha molt, no només ofici, sinó has de tenir molts referents. És a dir, quan tens molts referents literaris, teatrals, actorals, musicals, fotogràfics, pictòrics, tens molts referents, saps si allò que tens entre les mans entra dintre d'uns mínims, que mai ho encertes, pot anar més enllà o no, però aquests referents els has de tenir. També és veritat que de vegades pot sortir una cosa completament espontània, però això a mi no m'ha passat mai.
És una col·leccionista de referents, Isona Passola. Ho dic perquè des que la coneixem, des que hem tingut notícies d'Isona Passola, des dels grans moments també, no?, d'èxits cinematogràfics i després també en altres àmbits, no?, també la gestió de... ha fet moltes coses, no? És una dona a la que li agrada molt moure's, anem a dir-ho d'aquesta manera.
Soc una persona molt activa i el que sí tinc, perquè tinc molts defectes, però una de les virtuts que tinc que em fa fer això, i al final el que fem bé és el que els altres reconeixen que fem bé, és que tinc una idea i la tiro endavant. Sempre trobo gent que m'acompanya. Per sort, perquè sola no ho faig. Sempre trobo gent que m'acompanya en la idea i que la vol compartir. I clar, les idees sempre venen de referents emocionals, familiars, culturals, vides viscudes, amistats compartides. Sí, això també són els anys. Com més anys tens, més referents tens. I per una banda, aquell punt tan fresc desapareix, però per l'altra queda compensat perquè realment ets més savi.
Amb aquesta sabidoria que t'otorguen els anys, Isona Passola és optimista, és pessimista? Com veu el moment actual, Isona Passola?
Ai... A veure, el moment actual... Jo parteixo del que he viscut. Jo he viscut, per exemple, políticament, èpoques pitjors i èpoques millors. Crec que estem en un moment molt delicat políticament, amb un retrocés dels valors democràtics, amb un retrocés ètic, ja sé que no és una paraula que agradi, però de valors ètics, que en definitiva els valors ètics són els drets humans. I per tant, això m'hauria de fer està pessimista, no? Però també, en termes de país, jo he viscut el franquisme, he viscut la repressió tremenda de la condició de dona femenina, la repressió tremenda de la moral, que em sembla que és una de les coses que poden destruir més el ser humà, la repressió política, la censura... I clar, en aquest sentit sí que hem avançat. Jo, per exemple, recordo la meva infantesa, aquesta ciutat tenia un color d'ala de colom i una misèria i una pena. Jo que vivia al barri gòtic, tot el dia processons cantant Ave Maria, una cosa que feia moltíssima pena, no? I sobretot un tancament mental i... Però, clar, hem avançat molt, però com si haguéssim fet, què et diré, dues passes endavant i una endarrere. Guanya les que hem fet endavant, però l'endarrere, quan ja penses que estan superades moltes coses, fa molt mal. Llavors, jo diria que sóc una... Bueno, ja, que és, això és una frase que està molt feta. Sóc un optimista, però també sóc una pessimista realista, vull dir que tinc moments de tot. Malgrat tot, crec que s'ha de mirar sempre endavant, que la vida és un do magnífic i que et permet fer moltes coses. Sempre que tinguis molt afuat el sentit de lluita, perquè tots aquests obstacles que tenim només se superen lluitant-hi en contra. No? No sóc gens conformista, gens, gens.
La política és el problema, la solució o amb dues coses a la vegada?
La política és importantíssima i el que digui el contrari, realment no sé com es podria manegar el món sense aquest invent dels grecs que es diu democràcia, no? Ens podem carregar molt la societat occidental, però jo tinc un fill i sempre dic tu has de fer la prova del cotó, a quin lloc es respecten més els drets humans? Tenim una societat occidental amb un capitalisme que ha podrit valors i que ha podrit il·lusions, esperances, que ha accentuat les diferències. Però, malgrat tot, digue'm en quins altres espais del planeta els drets humans són tan respectats com en el món occidental. I això no vol dir que estiguem bé, perquè estem molt malament. Però en el context global, penso que tenim aquesta sort.
Això en castellà es diu allò de en el país de los, tuer, de los ciegos, no?
Sí, però el borni és el rei, és només el borni. I aquí això abarca molta gent. És a dir, els valors de la cultura occidental, la que arrenca dels grecs, la de la tradició cristiana, aquesta abarca una part molt important del planeta. I amb molta influència per ara.
És un problema... Vaja, no ho plantejo així perquè aleshores estaria afirmant-ho, una mica sí. La política s'ha entregat massa a la demoscòpia?
A veure, l'accés d'informació l'ha capgirada i la demoscòpia no deixa de ser un accés d'informació. Jo crec que l'accés d'informació no és dolent, l'ha capgirada, però jo prefereixo tenir moltíssima informació, jo que he viscut en una dictadura, que tenir-ne poca. Evidentment que s'ha d'ensenyar a la gent i n'hem d'aprendre tots a gestionar-la i a gestionar bé la informació que ens arriba i a tenir criteri per seleccionar-la, però jo prefereixo.
En quin moment creu que el català va passar a ser un símbol de confrontació política? Perquè, per exemple, ara venim d'una època en la que durant molts anys hi ha hagut la immersió lingüística i aquella immersió es va arribar amb un acord molt transversal, realment molt ampli de país, no? Avui mateix parlàvem, efectivament, d'aquest enfrontament entre aquestes dues famílies, no?, que tenim clarament representades pel que fa la postura envers el català. Vostè com ho viu, tot això?
Jo amb això seré molt contundent.
Vinga.
Perquè quan un col·lectiu, un govern, gosa anar en contra d'una llengua, està anant contra un sistema de valors culturals impressionants. És a dir, a mi em sembla increïble que algú pugui pensar que el castellà està en perill d'extinció a Catalunya. Em sembla que és una mentida tan gran i una aberració tan gran, i em sembla que el que hem fet tots i el que han fet els catalans lluitant per una llengua en moments de genocidi col·lectiu i aguantant una llengua, això hauria de ser motiu de respecte per qualsevol veí, per qualsevol governant, per qualsevol persona que consideri que té valors democràtics. El que s'ha fet amb el català a Catalunya, el que s'ha fet a Espanya amb les llengües que no són el castellà, és un signe d'incultura, de mala fe, de dolenteria i d'incapacitat d'entendre la diversitat del món. Són aquella gent que entenen que la diversitat és una nosa, en lloc d'entendre que la diversitat és riquesa. La diversitat és riquesa, és mirar els ulls de l'altre que té una llengua diferent, que pensa diferent. El que pensa que pot aniquilar la de l'altre, com ha passat reiteradament a l'Estat espanyol i com està passant amb col·lectius a Catalunya, em sembla que és horrible, és absolutament condemnable i diu molt poc a favor dels partits, dels col·lectius que ho practiquen.
La cultura és de tots, no? Quin idioma parla la cultura?
Quin?
Quin idioma parla la cultura?
Home, m'ho estàs servint amb safata. La cultura parla el respecte a la diversitat. La cultura d'Europa és la diversitat. La llengua d'Europa és la traducció. I Europa, que fins ara ha representat molts valors culturals, jo diria que pràcticament ho tenen clar tots els països, menys França i Espanya. Tots els estats. Perquè són els que ho tenen menys clar. Perquè jo, per exemple, quan he anat a les trobades d'acadèmies europees, m'he trobat amb el president, el Wim Wenders, dient: sobretot no renuncieu a les llengües, per petites que siguin, contribuïu a la riquesa del planeta, no penseu mai que això és una nosa, això és riquesa, això és patrimoni col·lectiu, això és com acabar amb una espècie animal, no? Encara més superior que acabar amb una espècie animal, perquè una llengua és estructures de pensament, estructures de raonament, pòsits culturals, compartits, treballats, no? Llavors, això que està passant a Catalunya, aquest retrocés en aquestes minories que s'han dedicat, perquè són minories, eh? Primer van ser ciutadans que han acabat quatre. Són Vox, que és el feixisme, els Vox, eh? No ens enganyem. I aquests partits que responen tèbiament per la pressió dels altres i per guanyar vots estan fent un flac favor al que és, vull dir, la riquesa d'aquest país, l'entitat cultural i els referents. A mi em sembla que això és greu. Però vaja, també, si hem resistit al franquisme, si vam resistir a l'aniquilació de la llengua premeditada que ve des dels Borbons, justament, parlant de reis, eh? Perquè els obsedits amb la llengua imperial espanyola han sigut els Borbons. Nosaltres, abans de l'11 de setembre, perquè la gent diu, ai, l'11 de setembre va ser una guerra dinàstica. No, l'11 de setembre es va prohibir el català, es va prohibir a l'escola, es va prohibir, ja, només d'entrar ja es va començar a prohibir. En la justícia a tot arreu, clar. Dius, ja hi som, no? I bé, això està passant, hi ha moltes llengües al món en fase d'extinció. Jo penso que els catalans, si l'hem defensada amb tanta saviesa, amb tanta vehemència, amb tant respecte, perquè s'ha agredit moltíssim a la llengua catalana i a la llengua castellana s'ha agredit quatre hiperxalats, poden haver dit alguna bestiesa, però en general la llengua castellana s'ha estimat molt a Catalunya. I per descomptat, encara que s'hagi après per la força la letra con sangre entra, Catalunya ha entès molt més que altres zones de l'Estat lo important que era parlar idiomes, estar connectat amb França, amb anglesos. Has tingut una connexió amb totes les llengües. Per tant, una llengua no s'ha entès mai com un empobriment. No? Jo estic molt radical amb això i estic molt, molt enrabiada amb aquells que han sigut tous en defensar això, no? És a dir, que guanyi la ignorància i la incultura és molt trist. Això sí que és deixar-se retrocedir. I atacar el català és ignorància, és incultura.
Ara que parlava de retrocedir, vostè té la sensació que l'independentisme ha retrocedit a Catalunya?
És que quan diem independentisme, a veure, l'independentisme és una reacció a un estat que reiteradament es carrega lleis aprovades democràticament per una majoria. És a dir, que incompleix democràticament. Jo estic segura que l'independentisme, hi ha molta gent que és independentisme, que et diré instrumental, com federalisme ja li estaria bé. Però vista la impossibilitat de que amb l'estat espanyol, amb aquestes minories enquistades al poder de l'estat, que ara estan fent la guerra des de la justícia contra la democràcia, vista aquesta situació d'enquistament a l'estat espanyol d'uns poders fàctics que venen encara més enrere del franquisme, que no han passat per la modernització mental ni per res, ha estat una reacció molt àmplia a aquesta intransigència i a aquest atac tan descarat. Per tant, tinc la impressió que l'independentisme està aturat en el replà, amb aquest tan majoritari, i que després del que ha rebut, perquè és una idea política l'independentisme, no és una ferida a res, ni un rebuig a un estat, és una idea política com qualsevol altra i mereix el mateix respecte que qualsevol altra. Miri, escolti, jo la relació personal amb un matrimoni no em va bé, pactem com ho fem, no? L'independentisme és un ideari polític. I com a democràtic se l'ha reprimit, se l'ha espiat amb tècniques absolutament antidemocràtiques, s'ha intentat enfonsar-lo en nom de la unitat d'Espanya, que també és una idea política. També és una idea política. i democràtica. Però resulta que de dues idees democràtiques hi ha una que utilitza mètodes que són absolutament il·lícits i l'altra està aguantant el cop. No ho sé, Catalunya ha demostrat que 2.200.000 persones van sortir a votar pel dret a decidir, que és un dret profundament democràtic, que Espanya no li dona la gana de reconèixer, malgrat que es diu que és un estat democràtic. És un dret profundament democràtic. 2.200.000 persones és moltíssim d'una comunitat, diguem-ne, amb un nivell com Catalunya. Doncs això s'ha d'aixafar en lloc d'escoltar-ho i veure a quins pactes, com s'arriba. És que ni tan sols l'Estatut que va votar el poble de Catalunya i que va ratificar el govern espanyol, el Parlament espanyol, va poder ser portat a terme. Per tant, jo crec que això és garrafal i que o Espanya resol o la democràcia vens, la força de la democràcia vens aquests poders fàctics absolutament retrògrades, enquistats en els aparells de l'Estat, o l'independentisme té vida per moltíssims anys.
Jo li dic ara que la tornarem a convidar, perquè em quedaré, quan acabi l'entrevista, amb ganes de seguir parlant amb vostè de moltes històries. Està sent una conversa molt, molt interessant, que a més, li dic, no té res a veure amb la que havíem preparat, res a veure, però ja m'agrada això. Deia vostè al començament que, efectivament, l'Ateneu era un paradís, no? Era un lloc on s'apostava pel diàleg. Li confesso que jo hi he anat més d'una vegada, a alguns d'aquests diàlegs, és un lloc per aprendre, no? M'imagino que de la gent que passa per allà, que són savis i sàvies, és a dir, gent que sap molt i que més enllà, efectivament, de la diferència o de la proximitat que en ocasions pot haver, és gent que en sap molt, no? És gent que aporta, no? Quines lliçons principals ha rebut?
A veure, l'Ateneu Barcelonès ara celebra els 150 anys, però de fet va començar fa 185 anys. Ha tingut presidents com Pompeu Fabra, com Domènec i Montaner, com Maragall, com Valentí Almirall. És a dir, ha estat un lloc de reflexió política. Josep Pla, quan baixava a Barcelona, anava a l'hotel del carrer Santana, allà al costat, anava directe a l'Ateneu Dalí. Tot el pensament cultural català es feia a l'Ateneu Barcelonès, en una època que no hi havia tantes fonts d'informació com ara. Sempre ha sigut un focus irradiador de cultura, de pensament polític, de debat polític, de defensa també de la llengua, però amb uns mecanismes... Bueno, jo des que el presideixo, per exemple, he intentat que els mecanismes fossin absolutament oberts. La primera cosa és que hi havia molta gent gran, que està molt bé. Jo vull els savis de la tribu a l'Ateneu. A mi trobar-me l'Isidre Moles per l'Escala, o el Borja de Riquer,
sí, clar,
o l'Anna Sallés, que estan fent un cafè al bar i asseure'm amb ells, és una meravella. Però una de les dels objectius, dels reptes que ens hem proposat i ho hem aconseguit, és que entrés molta gent jove. Això com ho hem aconseguit? D'entrada hem posat tres joves a la Junta que no tenen ni 30 anys. Jo sóc molt partidària de donar la veu als joves que han estat i estan molt xafats i tenen moltes idees, sempre que estiguin també en diàleg permanent amb els savis de la tribu, que són els vells i els grans. Jo sempre els dic a la colla de joves de l'Ateneu, que ara porten molt el timó, El portem molt barrejat, però manen molt. Que els dic, tireu. Sempre els dic, aprofiteu els savis de la tribu. Si la combinació de l'energia del jove amb la saviesa dels savis... Mira, el Jujol i el Gaudí es van conèixer a l'Ateneu, on se'ls portaven no sé quants anys, però moltíssims, i tota la vida van treballar junts, i es portaven molts anys, no? Per mi, aquest és el símbol. Hem rejuvenit l'Ateneu, hem donat molt valor a la selecció dels actes que s'hi feien, mirant molt l'excel·lència... L'hem modernitzat, l'hem posat al segle XXI de tal manera que, com que l'ascensor social, jo crec fermament que es fa a través de la cultura, l'ascensor social no és res més que la generació de sota que puja, està més amunt socialment que l'anterior, no? Llavors, els Ateneus, no només l'Ateneu barcelonès, els Ateneus han estat uns focus d'ascensor social a través de la cultura bestial. Estem fent molts cursos per adults, però cursos de tota mena, hi poden haver cursos de filosofia, però, a veure, em sembla que n'està a punt de començar un ara al juny de jazz amb el Ricard Gili, i et pots trobar això, i et pots trobar els oasis musicals amb els grans compositors mundials i el reflex en els compositors catalans, i et pots trobar filosofia, et pots trobar arts plàstiques, pots trobar feminisme. Una altra cosa important, que l'Ateneu s'ha feminitzat. No sé quants presidents deuen haver passat amb 165 anys per l'Ateneu, però soc
presidenta, sí. Presidenta, sembla que
passa
vostè.
Presidenta soc la primera.
Sí, sí.
I això, per una banda, és un orgull, però per l'altra m'horroritza, perquè vol dir fins a quin punt... Per exemple, la pobra Montserrat Roig no se'n va sortir. Mira que era una dona brillant i totes les juntes molt masculinitzades. Jo crec que ens hem de barrejar molt més els homes i les dones. És a dir, el feminisme és important com a reacció, però les maneres de treballar de les dones, de resoldre problemes de les dones, són molt diferents. I no dic que siguin millors ni pitjors, són molt pragmàtiques. I crec que jo sóc feminista, però sóc una feminista que crec que això ho resolem homes i dones o no ens en sortirem. Sóc feminista perquè no m'ha quedat altre remei. Perquè la vida doncs m'he adonat de la grandíssima dificultat que és tenir càrrecs de responsabilitats sent dona. I realment exercir el poder, encara que el comparteixis molt, perquè jo sóc molt més partidària de compartir que de competir, sempre ho dic, no? Però per força, no hi ha, jo crec que no hi pot haver cap dona que no sigui feminista, encara ara, i espero que ben aviat això s'acabi, no? Per tant, a l'Ateneu hem fet una opció per fer molta cultura. Hi ha aquell jardí romàntic tan preciós, si us voleu fer socis només heu de fer que entrar a la web. I ara ha entrat al restaurant de la Sala Beckett, amb la qual aquest estiu també doncs, es podrà assistir a concerts al jardí romàntic servint el sopar a la Sala Beckett. És molt agradable. Per això dic que era el paradís.
Sí, no és només el paradís, és també l'oasi. No?
És un oasi. El cor de Barcelona, el carrer Canuda número 6, ja em diràs.
Deia vostè fa un moment que era feminista perquè no podia ser d'una altra manera. Jo li dic que jo també sóc feminista perquè entenc que una persona a la qual l'ètica li importa i que intenta ser una bona persona només pot ser feminista, també. I Sona Passola, ha estat un plaer, de veritat, tenir-la avui amb nosaltres.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
T'haurà de tornar,
Bona sort.
Havia de preguntar per moltes coses.
Quan vulgueu.
Cinema en català, els Gaudí, en fi, hem de parlar de moltes coses.
Ara Ateneu.
Ara
toca Ateneu. Del cinema em segueixo produint, acabo de fer Cucut.
Però ho sé, bé, és que tampoc he parlat de Cucut. Entenc.
I ara preparo una pel·lícula de la Najat, basada en un llibre de la Najat.
D'on treu el temps?
Mare de llet i mel.
D'on treu el temps per fer tot això?
Perquè treballem amb uns equips boníssims, perquè
clar,
no ho faig sola, això
clar,
és la clau.
Clar.
M'envolto de gent millor que jo.
Bueno, millor.
Sí?
Almenys igual, de bona.
Millor, no? Millor.
Fem una petita pausa perquè nosaltres sí que ho fem, això d'envoltar-nos de gent millors que nosaltres. Fixin-se que venim d'Isona Passola, ara saludarem a Josep Martí Blanc i amb Josep Martí Blanc avui entrevistarem a Raimon Obiols, ni més ni menys. Oh, Déu-n'hi-do, quina horeta. Gràcies, Isona.
Moltíssimes
gràcies.
Molt
amable. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Radio Estel, això és el Tot anirà bé.